el cafè de la ràdio.
La xurreria La Floresta està d'aniversari i celebra aquest any el seu centenari. Des del 1924 que fan xurros, des que Santiago Molina va decidir-se crear un negoci que començava venent xurros i bunyols. Ara, un segle després, s'ha convertit en un autèntic símbol a les festes majors de Sabadell i la comarca. En volem parlar de tot plegat amb un dels que és allà, fent xurros dia a dia, com és l'Oriol Andrés. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui, per ser aquí.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, per molts anys. Tu no, els 100 anys tu no els tens, però vaja, sí que tens la trajectòria a l'esquena, no?
Exacte, no, gràcies. No, ni molt menys, no els tinc, però tinc la sort d'haver-los viscut i de que me'ls hagin transmès, que ja és molt.
Com va néixer La Floresta?
Doncs mira, va néixer fa ben bé 100 anys, de fet crec que coincideix que va ser ahir, si no m'equivoco, perquè per la Setmana Santa de 1924 el meu rebesavi i en aquell moment el meu besavi, que tenia tot just 11 anys, van obrir per primera vegada les portes de la xurreria. Una curiositat és que ho van fer ben lluny de casa seva, no? Ells eren de Sabadell, la van fabricar i amb les seves pròpies mans i com van poder aquí al carrer Taulí, però la van estrenar a Palma de Mallorca. Entenc que en aquell moment els van donar l'oportunitat de durant 15 dies muntant una fira de Setmana Santa i per estrenar la xurreria que havien fet van agafar els trastos, van pujar al barco, la van estrenar allà i tot seguit van tornar cap aquí.
Clar, i fer un Barcelona-Mallorca no era fer un Barcelona-Mallorca ara, devia ser tot una aventura, no, allò?
Entenc que sí, de fet entenc que, bueno, tots els inicis, no?, devien ser una aventura. Al final, ells no tenien gens d'experiència amb el sector, sí que el meu rebesavi havia treballat en un bar, però ben bé van decidir, doncs, llançar-se a la piscina i provar això dels xurros i bunyols com a negoci i com a aventura, i a més aventura itinerant, no? Perquè els seus inicis van ser, doncs, movent-se d'un punt a un altre i intentant lluitar i guanyar, doncs, cada passeta i duro en aquell moment que podien.
Hi va haver algun moment en què decidissin com instal·lar-se ja més d'una forma més estable, com ara sou a Sabadell?
Sí, de fet ja va ser bastant natural i bastant ràpid, eh? Al final, ells, quan ja van arribar aquí, ja van aconseguir, doncs, poder muntar les festes, bueno, en aquell moment es deia la Fira de Sabadell, i ja de llavors ja es van quedar molt instal·lats en el Vallès Occidental, tot el que és el Vallès. I, de fet, aquests dies que he tingut l'oportunitat, doncs, de poder anar a remenar per l'arxiu històric, no?, i intentar informar-me una miqueta més sobre el passat, perquè, tot i que t'arribin les coses de boca, doncs moltes coses van perdent amb els anys, no? 100 anys són 5 generacions
i
sempre va bé, doncs, intentar informar-se una miqueta més. Vaig trobar, doncs, això, no?, que ja el 2025 ja van demanar poder-se quedar en l'espai que ocupaven durant la Festa Major per fer vida, doncs, a la nostra ciutat de sempre, no?, Sabadell. I ja des de llavors ja vam començar una relació més estable i fixa amb el que és la nostra ciutat, que és aquesta.
I on va ser el primer punt?
El primer punt va ser on ara hi ha l'actual edifici de Correus.
Aquí a la Via Massaguer.
A la Via Massaguer, sí, que en aquell moment era un solar, era un solar de l'Ajuntament que utilitzaven per guardar gravilla d'obres i, bueno, era un solar que en aquell moment no tenia un ús en concret i per Festa Major se li donava aquell espai a tot el que eren les fires i les xurreries i bunyoleries.
Uh-huh. I d'aquells xurros i bunyols, el que feu ara, quina evolució diries que hi ha hagut? És a dir, heu anat mantenint, per exemple, allò, la recepta dels primers xurros, l'heu anat evolucionant? Com ha anat això?
Bé, jo diria que l'evolució ha estat molta i poca a la vegada, no?, que és el que és bonic. El que és la recepta és pràcticament la mateixa, no? Per mi és el més maco d'aquest producte al qual em dedico, que és una recepta senzilla, no? Però sí que pel que fa a l'elaboració i a la logística del negoci s'ha evolucionat moltíssim. És a dir, en aquell moment, per exemple, només per mantenir l'oli calent necessitaves 2-3 persones allà perquè es treballava amb carbó de coc, que eren uns fogons que s'havien de mantenir vius, llavors hi havia només una persona dedicada a mantenir viu aquell fogó, no? Hi havia una altra només dedicada a l'oli, llavors una altra només a la massa. Amb els anys, i com tot doncs, evoluciona, s'ha pogut anar millorant aquests processos i probablement doncs, és més fàcil graduar la temperatura, millorar certs aspectes del producte a través d'això, no? Igual que en el meu cas, que jo també doncs, em dedico molt a fer fires, festes majors i m'haig de moure, doncs també s'ha evolucionat en el fet de que en aquell moment a desmuntar la barraca i a muntar-la es trigaven aproximadament 2 dies, perquè tot eren peces de fusta independents. I llavors, bueno, per exemple, una anècdota que tinc és que de les primeres fires que vam fer aquí a Sabadell, el meu besavi, el Florean, el fill del Santiago Molina Botella, es va cremar. Treballant, bueno, a la que va marxar un moment el meu besavi, lo típic, no? Que els joves a vegades volem abarcar més del que podem o sabem, i es va cremar. I aquest fet va fer que triguessin 2 dies més a desmuntar la barraca i els van haver de percebre des de l'Ajuntament dient que aquest espai hauria d'estar lliure, no?
Ostres, déu-n'hi-do, 2 dies a muntar i desmuntar, ara què ho feu? En quant temps muntes
sí,
i desmuntes?
Sí, bueno, ara al final són, pues, això, 4 o 5 hores que... A vegades són més perquè com que doncs, la neteja, deixar tot el remolc en condicions, però sí que és veritat que és molt més senzill, sens dubte. Ara amb els remolcs i les rodes, doncs, al final el fet aquest de muntar i desmuntar doncs, s'ha agilitzat moltíssim.
I tant que sí. I com ha anat evolucionant també el negoci en el sentit de les posicions d'on sou, no? Perquè deies ara, jo em dedico més a la part itinerant, no? Però també teniu una part física ara a la ciutat on dia a dia us podem saber on us podem trobar, no?
Sí, ja et dic, al final, i de fet amb això és una cosa que sí que m'agradaria fer molt èmfasi, si hem arribat on som és perquè moltes persones i gran part de la família ja ha participat, no? I, igual que t'he parlat dels inicis del Santiago i el seu fill Florean i més endavant el seu fill Santiago, que també van ser els que ho van arrencar tot, a darrere ha arribat un reguitzell doncs, de familiars, no? Com poden ser... Doncs, tant la filla del Santiago, que és la Núria Molina, com els fills del Florean, que són el Fidel i el meu avi, el Javier. I seguint, doncs, això, no? Llavors ja seríem la quarta generació, el Jordi, la Eli, la Marta, la Montse, i totes les parelles, perquè al final no oblidem que és una feina doncs, dura i difícil i que sense el suport de la teva parella és molt difícil tirar endavant. Llavors, cadascun va anar apostant per un model o per seguir certes coses o per on va poder o on va voler, no? Llavors, sí, hi ha gent que ha escollit estar en un punt fixe i mantenir-lo, i hi ha gent doncs, que ha seguit pues, amb aquesta vida itinerant, o fins i tot el model mixte, no? Que és el poder, el millor, el que a mi més m'agradaria. Al final, jo ara em moc molt, però també m'agrada molt poder estar en un lloc durant una temporada i fer pues, cuidar la teva clientela, viure una miqueta més tranquil, amb uns horaris una mica més estables.
Clar.
Llavors, tot té les seves coses i les seves coses bones i dolentes. No?
Llavors vol dir que sota la marca de la Floresta hi ha maneres de fer diferents en funció de qui han anat agafant les regnes de cada part del negoci, per dir d'aquesta manera?
Exacte. Sempre hem intentat tenir un llibre d'estil propi, és a dir, fixe. Tots tenim, doncs, al final, el que ens han transmès des de dalt, no? Que són unes idees i una passió pel producte i per l'ofici que ens caracteritza. Però després cadascú ha fet una miqueta doncs, el seu camí. Sí que és cert que si mires enrere et diria que pràcticament tots hem passat per tot arreu. Uh-huh. És a dir, tothom ha fet fires i tothom ha estat en llocs fixes i suposo que és una evolució natural, no?, que busques amb el temps i la manera doncs, d'entre tots poder arribar a tot arreu i donar el servei que ens agradaria i que volem donar.
I què és el que volem quan anem a les fires? El client que et ve a veure, què és el que vol? És a dir, de tot el que teniu, perquè clar, dèiem que a bunyols ara ja no en feu, si no m'equivoco. O sí?
Bé, bueno, en fem, per exemple, ara en època de Quaresma,
sí
que fem
fet?
Els bunyols de Quaresma i tot plegat, però sí que el bunyol típic de xurreria, que és amb el que es va començar, ara ja pràcticament no es ven per un tema de demanda. És a dir, l'ha substituït el que seria la porra. Uh-huh. La porra és un producte similar al bunyol que es feia en aquell moment, que era aquell bunyol rodonet que semblava un dònut. Uh-huh. I, bàsicament, per això que has dit, no? Una de les coses que es demana i que ha canviat molt amb el temps és que ara la gent ho vol calent. Sempre. Antigament no, és el que t'he dit, no? Per el que sigui, quan tenies el foc calent aprofitaves i feies tots els xurros i tot el que podies, i llavors doncs, tu servies els xurros tal i com estaven, potser s'havien fet fa una hora, potser fa dos. Ara tothom ho vol fet al moment, vol el producte el més acabat de fer possible, i llavors el bunyol té unes característiques que al moment en què tens la massa a punt l'has de fer.
Cap al fermentat i tot això, no?
Exacte, i la porra doncs, permet una miqueta més de flexibilitat en aquest aspecte, i és per això que doncs, ara avui en dia doncs, la porra pràcticament és el que s'ha menjat el bunyol, i en la majoria de fires ja no l'ofertem per aquesta casuística.
I hi ha gent que té com el costum d'anar diumenge rere diumenge al mateix lloc a buscar xurros, això ho noteu?
Sens dubte, i tant, i tant, i tant. De fet, jo crec que és un dels nostres pals de paller, no?, la fidelització. Crec que és una de les primeres coses que et diuen quan entres de petit a la xurreria, i és, encara que ho hagis de repetir, encara que li hagis de tornar a fer, encara que el que sigui, el client, sobretot, que se'n vagi content i satisfet, perquè és molt millor tenir un client 10 vegades que 10 clients una, no? Al final, el que et dona una estabilitat i el que fa doncs, que puguis arribar a poder, doncs això, a 100 anys d'història, és que la gent estigui contenta amb el que fas, no? I sí, sí, en tenim, i molts, de fet. Jo que des de ben petit vaig començar anant a la teoria, donant un cop de mà als pares, doncs hi ha gent que des de que tenia 15 anys i ara quan hi vaig encara me'ls trobo allà. Fins i tot en alguns a diari, que era algo que em sorprenia, no? A diari venien a buscar el seu gra, els seus 100 grams de xurros per esmorzar i fer amb el seu cafè amb llet. És algo molt bonic i que crees també, doncs, òbviament, un vincle amb la clientela.
I vosaltres en mengeu de xurros a la família, o és allò de veure'ls cada dia i ja no els puc ni menjar?
I tant que sí? Em menjo. De fet, mira, és una llàstima que no hagi pogut venir la meva àvia avui, perquè és una fanàtica dels xurros i mira que allà, doncs,
clar,
té la seva edat,
no?
I no se'n cansa mai. Sempre que arriba, el primer que fa quan entro a la xurreria i em ve a veure és agafar un trosset de porra, no? I va dir, nyom, 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 que bo, no? És allò que... Sí, sí que mengem, ens agrada, no? És evident que, bueno, per exemple, jo en el meu cas, quan estàs en alguna fira que potser estàs 12 hores en mes d'agost, doncs potser no et venen de gust, però sí, sí, a mi és un producte que m'encanta i que per sort no tenim celíacs a la família de moment i tots el podem consumir la mare de contents.
El relleu generacional està garantit, perquè aquest és un dels grans reptes, no?, dels negocis familiars. No sé si a dia d'avui diries que està garantit.
Bé, et puc dir que està garantit, bàsicament perquè estic aquí i perquè és la meva voluntat. És cert el que has dit, que és un dels grans reptes, i per mi és, doncs això, una de les grans fites i un dels grans motius per als quals arribem als 100 anys, no? Que jo crec que per arribar a 100 anys hi ha dues coses molt importants. Una, que algú ho arrenqui i creï aquest projecte, no?, com són els que t'he explicat. I el següent és que realment siguis capaç d'aconseguir quatre relleus generacionals com els que hem aconseguit, no? Vull dir, jo soc ja ara, avui dia d'avui, la cinquena generació, i això jo crec que és una de les coses que hem fet millor, no? Que hem sigut capaços de transmetre, per una banda, els coneixements i, per altra, la passió i la il·lusió per fer-ho. És complicat, sens dubte, i cada cop més, no? Per exemple, de la meva generació, per ara, i deixo això obert perquè si algun dels meus cosins, germans, o el que sigui, em vol donar un cop de mà, jo sóc el primer que tinc les portes obertes i seria molt feliç de compartir-ho, però per ara sóc l'únic que m'he atrevit i que intento fer-ho, tot i que sóc una persona jove, llavors jo crec que durant uns quants anys
seguirem tenint
xurreria a la Floresta. Però és cert que és complicat per un tema doncs, de conciliació familiar, d'estil de vida, és algo que als joves cada vegada ens costa més, i a part de lo que és la qualitat de vida, també doncs, el fet de portar un negoci petit a dia d'avui és difícil.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Oriol, haver-nos explicat tot plegat, haver-nos explicat tota aquesta història, aquests 100 anys de vida de la xurreria. Que vagi molt bé, eh? Gràcies per ser avui
a Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies a vosaltres.